És dimecres, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Com Àngel Martínez, Álvaro Vázquez també viurà un duel especial aquest dissabte a les 4 al camp de l'Espanyol. Pel capità serà la seva estrena a l'RCD Stadium, ho explicàvem ahir, però pel davanter de Badalona no serà la primera vegada sobre la gespa de Cornellà al Prat. Ho va fer, evidentment, amb la samarreta blanquiblava, però també amb les del Getafe o amb la del Real Sporting a la primera volta d'enguany. En roda de premsa, Álvaro ha qualificat aquest Espanyol de transatlàntic i no li falta raó, caldrà contundència a les dues àrees, sobretot a la seva, com ha dit ell mateix, per perllongar aquesta ratxa de 9 jornades seguides puntuant. El badaloní segueix afinant el seu punt òptim de forma. Contra el Real Zaragoza no va tenir massa protagonisme en punta d'atac, potser fins ara, on se l'ha vist més còmode, ha estat per darrere del 9, on, si més no, ha tingut accions més diferencials, com l'expulsió del porter de les Palmes, Àlex Domínguez, al Gran Canària. L'adaptació, segons ell, està sent bona, però ara falta encert de cara a porteria, que el Llop torni a udolar i que el Sabadell es benefici dels seus gols.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Doble salutació del Sergi Cubero i del Toni Pacheco al control de so. Comencem.
Comenta la recepció.
De seguida tenim aquí el Sergi Parc amb el bo i millor de la roda de premsa d'avui d'Álvaro Vázquez, no només la del Llop de Badalona, també la de fa uns minuts de David López, capità d'aquest Espanyol. Saludarem Juanjo Ciércoles, ex dels dos equips, heroi d'Ipurua, evidentment. També sabrem que el Sabadell ha estat nominat com a millor afició de l'any 2020 per la revista Panenka, el fals positiu del Club Esportiu Mercantil, el cop d'autoritat del femení de vòlei del Club Natació Sabadell a Primera Nacional i també acabarem avui amb triatló i la Clàudia Pérez.
I fora de l'hotel?
Nova nit catastròfica del Barça a Europa. El PSG el va golejar 1-4 al Camp Nou amb un hat-trick de Kylian Mbappé per encarrilar el bitllet als quarts de final de la Champions. També ahir, Leipzig 0, Liverpool 2, amb gols de Mo Salah i Sadio Mané. Avui a les 9, dos partits més de vuitens, com són el Sevilla-Dortmund i el Porto-Juventus. Ara mateix acaba d'acabar l'Open d'Austràlia, l'eliminatòria de quarts de final entre Rafa Nadal i Stefanos Tsitsipas, victòria del grec en el cinquè set. Nadal ha guanyat els dos primers, 6-3 i 6-2, però ha remuntat Tsitsipas, insistim, notícia d'última hora, 7-6, 6-4 i 7-5, ara fa tot just uns minuts. A semifinal s'enfrontarà el rus Medvedev. El quadre femení ha caigut la número 1 local, la local, com diem, Ashley Barty, contra la txeca Muchová, que buscarà un lloc a la final contra la nord-americana Jennifer Brady. L'altra semifinal, també de nord-americana, s'enfrontarà Naomi Osaka i Serena Williams.
Han parlat en les últimes hores
el tècnic del Futbol Club Barcelona, Ronald Koeman, després del daltabaix d'ahir.
Que una vez más ellos han demostrado ser más completo que nosotros. Ellos es un equipo fichado, nosotros somos un equipo en transición. Entonces hay que aceptarlo, hay que intentar mejorar cosas que nos falta. Y nada más, y claro que es mi responsabilidad, pero yo creo que es normal.
I a les xarxes socials.
Si recordeu, ahir l'Adriana Arroyo us explicava aquesta història curiosa a Vamos, del conseller del Centre d'Esport Sabadell, periodista local, l'Axel Torres, amb el Nino d'Emkitarian vestit amb la samarreta del Centre d'Esport Sabadell, la qual ahir no portava, o en aquest cas no portava, el programa de Movistar. Doncs a les xarxes socials ha tornat a aparèixer aquesta imatge de Miki, del Nino d'Axel Torres, ja la torna a tenir posada. La samarreta del Centre d'Esport Sabadell tuitejava ahir, com diem, el conseller del Centre d'Esports Sabadell. Veurem si porta sort, com en les últimes jornades, i el Sabadell pot encadenar la desena, puntuant a la Lliga Smartbank.
De quin partit no estarem pendents?
Del partit que arrenca a la League One, a la tercera màxima categoria del futbol anglès, a 7:15, entre dos equips que fa poc militaven a la Premier League, el Wigan Athletic i el Hull City.
Avui celebra el seu aniversari
una autèntica institució, la ciutat de Sabadell, el president de la Joventut Atlètica de Sabadell, el Pep Molins, que bufa avui 88 espelmes. Moltíssimes felicitats.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Som-hi, 6 minuts gairebé per sobre del punt de les 2 del migdia, en directe a l'Hotel Suís d'avui, dimecres 17 de febrer del 2021. Arrenquem, com diem, amb la roda de premsa d'Álvaro Vázquez, del Llop de Badalona, que ha parlat després de l'entrenament d'aquest matí a Sant Oleguer, per segon dia consecutiu, com diem, avui amb un protagonista que viurà un retorn especial a la que va ser casa seva durant, sobretot, la seva etapa de formació. Sergi Parc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Pau? Bona tarda.
Tu has estat seguint aquesta roda de premsa del Llop de Badalona. Ens centrem, si et sembla, en primer lloc, en la seva figura.
Sí, i ho recordaves ara, ex-perico també, ahir entrevistàvem a Àngel Martínez aquí en directe a l'Hotel Suís. Per al capità, pel gironí, també serà enfrontar-se de nou contra el seu ex-equip, el seu club de formació. A més, en el cas d'Àngel Martínez, recordem que serà la seva primera visita a l'RCD Stadium. No passen les mateixes circumstàncies en el cas d'Álvaro Vázquez, no només perquè amb l'Espanyol sí que ha defensat la samarreta blanquiblava en el nou estadi Perico, sinó perquè també ha visitat el camp de l'Espanyol, Pau, de rival. Ho va fer amb el Getafe, però és que si encara m'apures també ho va fer amb el Real Sporting de Gijón aquesta mateixa temporada, fa tot just res, qüestió d'un parell de mesos, en aquella derrota per 2-0 de l'equip asturià quan Álvaro Vázquez encara militava sota les ordres de David Gallego. Si et sembla, escoltem ja el primer fragment, Pau, d'Álvaro Vázquez, que ha recordat precisament això, que ha jugat aquesta mateixa temporada amb l'Sporting, però que igualment, en tot cas, serà una cita especial per ell.
Es un campo muy especial, pude jugar con el Getafe y también esta temporada en la primera vuelta con el Sporting y bueno, volver al campo del Español y ver a toda esa gente que me ha visto debutar y me ha visto crecer, ¿no? Como aquel que dice, la verdad que me da mucha alegría y es un buen campo, ¿no? Es un campo que motiva y me gusta mucho.
Ara ho deies, David Gallego, per cert, també ex-perico.
Correcte.
Ex-entrenador, sí, sí. Perico.
La cosa va d'ex-pericos,
Sí, la cosa va d'ex-pericos. Aquell dia va jugar poquet, no? Per això, Álvaro Vázquez contra l'Espanyol, en aquest Espanyol Real Sporting de la primera volta.
Sí, va jugar tot just 11 minuts. Et diria que una mica més perquè aquell partit, recordo que es van afegir com qüestió de 8 minuts, 10 minuts, una cosa així.
Per l'estadística oficial, ja saps com funciona,
sí,
això.
Sí, 11 minuts. Va entrar en el 79, com diem. L'Sporting aquell dia va caure 2-0, amb dos gols a última hora de l'Espanyol. I en tot cas, Pau, ja sabem que Álvaro Vázquez venia de jugar molt poc amb l'Sporting i que buscava això, no? Sentir-se de nou protagonista amb un nou equip, en aquest cas amb el Centre d'Esports. I la veritat és que des que ha arribat aquí, Álvaro Vázquez ha tingut prou protagonisme. Va arribar després de que el Sabadell empatés contra el Lugo.
Sí, aquella aturada de dues setmanes de la Copa del Rei.
Exacte, correcte. I des de llavors han estat 4 jornades de Lliga i en les 4 el badaloní ha estat titular. És veritat que no ha completat en cap cas els 90 minuts de joc, però com diem, ha estat titular i jo crec que, Pau, no sé si estàs d'acord, que se l'ha vist també progressant i, evidentment, per exemple, protagonista sobretot el dia de les Palmes.
Sí, amb aquella acció, ho hem dit al principi, no?, d'Àlex Domínguez, que podia ser penal, no podia ser penal, va estar molt al límit.
Però va ser decisiu.
Va forçar la targeta vermella. Jo estic d'acord que ha progressat o se l'ha vist més participatiu en aquest cas, més diferencial, fora de casa. A casa, en la tònica de l'equip, contra el Logroñés no li recordo cap acció de claparill. Sí que és cert que l'altre dia contra el Zaragoza va estar força apagadot. Dels 4 partits jo diria que ha estat el pitjor d'Álvaro Vázquez, però que també ha coincidit potser amb aquesta reubicació o era el primer partit que començava com a punta a punta de referència del Centre d'Esports Sabadell.
Sí, és veritat, ja en parlarem també d'aquest aspecte, que Álvaro Vázquez al final ha estat versàtil també en aquest sentit en les posicions ofensives del Sabadell. Però com diu el propi Álvaro Vázquez, Pau, després de molt de temps sense jugar gaire o jugant més aviat poquet amb l'Sporting, com diu el badaloní, ara està agafant cada cop més ritme i això serà positiu per ell.
Muy contento, poco a poco voy cogiendo el ritmo de competición, el ritmo que requiere el equipo, que quiere el míster, y muy contento, la verdad. De momento creo que el balance es positivo, no ha habido ninguna derrota y seguimos sumando.
Doncs seguir sumant el que diu Álvaro Vázquez. De fet, com bé, les matemàtiques són clares, en els quatre partits que ha participat el Sabadell ha sumat en aquest cas una victòria només, però tres empats també amb Álvaro Vázquez present al terreny de joc. I ho dèiem abans, Sergi, ja no només és una qüestió que en l'últim partit contra el Real Zaragoza participés més com a punta de referència, sinó que en els altres dos partits en aquestes dues posicions de la mitja punta també l'hem vist anar, en aquest cas, tota l'estona substituint, no?, la seva posició, sí. Intercanviant esquerra, dreta, l'hem vist molt versàtil.
Sí, molt versàtil, molt mòbil, com dius, en aquestes posicions d'atac amb el Sabadell en aquests primers partits del Badaloní amb la seva nova samarreta, amb la Requinada. I en aquest cas, preguntat sobre quina posició prefereix ell, si prefereix més en punta, si refereix més en una posició més endarrerida, no?, més en tres quarts de camp, ja ha dit Álvaro Vázquez que amb ell
li és
una mica igual, que mentre pugui ajudar, mentre pugui aportar el seu granet de sorra, doncs evidentment ell estarà satisfet, i sobretot això, que pugui agafar el ritme competitiu i que cada cop pugui contribuir més amb el seu nou equip. Per cert, Pau, una altra dada, Álvaro Vázquez en aquests quatre partits no s'ha pogut estrenar encara, no ha pogut obrir el seu compte de gols, és una altra de les assignatures pendents que té. Aquesta temporada recordem que sí que ha marcat amb l'Sporting, sí, de Gijón.
Un gol, diria, només en Lliga?
Diria que un gol, efectivament.
No li recordo especialment moltes ocasions en aquests quatre partits. Tiro molt de memòria ara mateix. La falta d'Almeria, va tenir una falta que ell mateix va provocar, al límit, límit del balcó de l'àrea. Crec que una altra falta directa també, però de jugada juraria que, evidentment, la jugada de les Palmes podria haver xutat, sí, però va treure l'expulsió, però no li recordo especialment tampoc moltes ocasions, si més no del calibre que ha tingut Stoikov, perquè ens fem una idea.
Sí, i és potser per això que Antonio Hidalgo, en aquest cas l'altre dia contra el Zaragoza, potser va apostar per aquest canvi, no?, de posar-lo més en punta, a veure si també podia gaudir de més ocasions al lloc, però com dius, és veritat, que en aquests quatre partits se l'ha vist allò actiu, amb actitud, amb molt protagonisme, però sense tenir grans ocasions de cara a porteria. En tot cas, el que diu Álvaro Vázquez és que està tranquil i que amb treball al final els gols segur que arribaran.
Tengo ganas de estrenarme con la camiseta del Sabadell. No es algo que me preocupe ni me tenga la cabeza descolocada. Poco a poco, con trabajo se va a conseguir.
Doncs esperem que sí, que aconsegueixi aquests gols Álvaro Vázquez. Serà bona notícia pel Centre d'Esports Sabadell. Tot això pel que fa al voltant de la seva figura, un mes, pràcticament ja des de la seva arribada. S'ha acoplat bé, ahir ho explicava el Sergi Garcés, que les informacions que arriben del club és d'una bona adaptació d'Álvaro Vázquez al grup, una bona sintonia amb el grup. De cara al partit, Sergi, evidentment ho estarem parlant durant tota la setmana, És un dels duels més complicats de la temporada. Fa poc també parlàvem de la sortida a l'estadi de los Juegos Mediterráneos d'Almeria com un dels desplaçaments de primer nivell, i no podem obviar que per pressupost, per escenari, per tot plegat, estem davant del partit més complicat, probablement de tota la temporada.
Sí, sense cap mena de dubte, i més enllà de l'estat de forma pel qual passi l'Espanyol, que a més després ho analitzarem també, però has veït una mica els dubtes, no?, que presentava el conjunt perícol les últimes setmanes després d'imposar-se al camp del Mallorca. Doncs evidentment estem parlant de tot un Espanyol, d'un aspirant a l'ascens que està pràcticament obligat a tornar a primera divisió aquesta temporada, i Álvaro Vázquez doncs també ha parlat del seu ex-equip y la tildat así, como un transatlántico.
Es un equipo muy fuerte, es transatlántico de la categoría, como aquel que dicen. Venían de unos malos resultados, han ganado en el campo del líder, con solvencia, muy sólidos, van a venir muy motivados, van a venir, yo creo que un poco confiados para el partido de casa, y nosotros vamos a tener que aprovechar las mínimas que tengamos y vamos a intentar someterles con balón para traer los tres puntos para aquí.
Ho deia Álvaro Vázquez, sobretot també ha confirmat o ha apuntat això en roda de premsa com a recepta per guanyar-los, per intentar rascar alguna cosa de Cornellà al Prat, que sobretot està molt fi a les dues àrees, especialment a la de l'Espanyol.
Sí, un discurs que a més també s'assembla molt a això, el d'ahir d'Àngel Martínez aquí a l'Hotel Suís. Ha dit Álvaro Vázquez que aquesta recepta per intentar donar sorpresa i assaltar a l'estadi de l'Espanyol seria, doncs, de no concedir errors al darrere, intentar tenir la pilota i aprofitar les ocasions que pugui tenir el Sabadell. Però sobretot, el que han insistit molt tant Àngel Martínez ahir com avui Álvaro Vázquez, Pau, és que no li pots concedir cap ocasió a l'Espanyol, en el sentit de sobretot, si ells t'han de fabricar les ocasions, que s'ho treballin ells, que el Sabadell no pot tenir pèrdues de pilota al darrere, perquè el mínim error...
Sí, que en contra s'ha dit que són molt perillosos.
Sí,
també,
exacte,
sí.
El conjunt perico, doncs, evidentment, no perdonarà.
A veure l'altre dia el gol de Dimata, sense anar més lluny.
Sense anar...
Una conducció de Javi Puado, obertura a banda i gol de... per fer l'1-2.
Els nous reforços, recordem, de l'Espanyol, en aquest cas, Álvaro Vázquez, recordem, l'únic reforç del Sabadell en aquest mercat hivernal. Escoltem un últim fragment del davanter del Sabadell, si et sembla, Pau, perquè, com deies abans, serà un repte molt complicat poder esgarrar per alguna cosa de l'RCD Stadium. Ara bé, com es guanyi, o almenys com es puntuï el Sabadell, doncs no només allargaria aquesta bona ratxa de resultats, que, recordem, s'allarga ja a 9 partits seguits en Lliga, on es manté invicta, sinó que, evidentment, suposaria una dosi de moral espectacular per l'equip, i així també ho ha explicat Álvaro Vázquez.
Puntuar o conseguir la victoria en el campo del Español para nosotros nos va a dar un impulso muy, muy fuerte, porque venimos de no perder, venimos de empatar y de conseguir alguna victoria, y sumar siempre es positivo, y si de 3-3, pues mucho más, porque al final no nos vale y queremos sumar los 3 puntos. Electro is the
rhythm, Michael and James, they can't get no better. Això pel que fa al centre d'esport Sabadell, l'actualitat més immediata, més rabiosa del conjunt d'Antonio Hidalgo, que avui ha passat per aquest entrenament, i la roda de premsa d'Álvaro Vázquez. També hi ha hagut roda de premsa encara més apurant el límit de l'Espanyol, perquè tot just fa mitja horeta aproximadament, una mica més potser que ha acabat, i avui ha comparegut en roda de premsa David López, el capità del conjunt perico. Anava a dir que ha donat la cara, però no, perquè les aigües corren una mica més tranquil·les, en aquest cas a Cornellà al Prat, després de guanyar el camp del Mallorca. Després parlarem també de mantenir o no posicions en zona de ascens directe a primera divisió, però en certa manera desvai els dubtes.
Sí, com dèiem, aquesta victòria per 1-2, sens dubte, esvai d'una mica aquestes preocupacions que hi havia a Camp Perico, sobretot perquè en aquest 2000, en el que duem d'any natural de 2021, l'Espanyol no havia obtingut gaires bons resultats, i de fet ha perdut el lideratge i està en aquelles posicions que, com deies, probablement avui, segons el que passi en el partit entre el Leganés i l'Almeria, doncs podria sortir d'aquestes posicions de sens directe. S'han esvaït aquestes preocupacions, però no totes. De fet, la que més poc tranquil deixa ara a l'Espanyol és el fet de no rendir del tot bé en defensa, com si passava a la primera volta. I això és el que ha explicat també David López, després que se li preguntés sobre aquesta mala ratxa, entre cometes, de l'Espanyol, d'encaixar en 5 partits consecutius, comptant el duel de Copa contra l'Osasuna.
Lo que nos diferencia un poco del Espanyol del principio de temporada... Es que estamos encajando algo más de goles, de un modo o de otro, porque luego pues viene una jugada pues totalmente desgraciada, contra el Girona viene de dos o tres rebotes ahí, pero bueno, aún así pues siempre intentamos, pues como te he dicho, ser mejores, intentar pues buscar la excelencia, y sí que es verdad pues que a nivel de juego creo que estamos mejor que en la primera vuelta, pues quizá pues nos iría mejor cerrar, dejar la portería a cero y nos ayudaría en muchos partidos.
Doncs, Pau, veurem si l'Espanyol arregla aquests problemes en defensa, però de moment problemes en el sentit que Miguelón està lesionat, un mes lesionat s'ha confirmat, i per tant el lateral dret no podrà jugar contra el Centre d'Esport Sabadell aquest dissabte.
Es va lesionar a Mallorca, una punxada muscular, i tot apunta que jugarà Òscar Gil en el seu lloc. Són la segona millor defensa de la Lliga, tot i això.
Sí.
Tot i aquests 5 partits, jo recordo que aquí a la Nova Creu Alta van venir, i diria que Diego López encara no havia rebut cap gol en aquest inici de temporada,
no.
En les primeres jornades, per tant encara traient rèdit d'aquell bon inici. A la roda de premsa d'avui, de David López, que ha durat el seu, anem a dir-ho així, només una pregunta referent al Centre d'Esport Sabadell, o parlant directament d'allò de què et sembla el Centre d'Esport Sabadell, no?
Sí, i evidentment és el fragment que podrem escoltar ara per anar tancant aquest bloc. David López ha elogiat al Sabadell, de fet diu que si el Centre d'Esports du aquesta ratxa de 9 partits seguits a Lliga sense perdre, serà per alguna cosa, i també té ben present aquest precedent al qual feia referència tu també ara, Pau, el de la primera volta al Temple.
Nosaltres quan vam anar allà, és un equip que amb la pilota té molta facilitat per trobar espais, té molta facilitat per circular d'un costat a l'altre, canvien molt de sistema, a vegades amb línia de 5, a vegades amb línia de 4. És un rival complicat. Per tant, nosaltres hem de... I és el que fem. Ens prenem els partits igual, sigui el Mallorca, sigui el Sabadell o sigui quin sigui. Per nosaltres tots els partits són iguals, el més important és el pròxim, en aquest cas el Sabadell, i estem treballant ja aquesta setmana per guanyar el partit i seguir amb aquesta dinàmica.
Un partit, recordem, dissabte a les 4 de la tarda, des de mitja hora abans, a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell, i avui, per fi, Sergi, ens posem al dia.
Sí, la Lliga es posa al dia perquè aquest vespre a les 7, a les 7 en punt, Pau, Leganés-Almeria, l'únic partit que queda pendent, i no és que ens afecti directament pel que fa als interessos del Centre d'Esports Sabadell, però, segons el que passi avui, doncs el Sabadell s'enfrontarà o al segon o al tercer classificat, perquè si l'Almeria empata, es posaria segon per davant de l'Espanyol. Però és que si guanya no només avançaria el conjunt perico, sinó que el conjunt indàlic es posaria líder de la categoria. Per tant, partidàs, perquè a més el Leganés, recordem que és quart classificat, i si guanya doncs retallaria distàncies tant amb l'Almeria com amb el Mallorca com amb l'Espanyol. Així que bon partit el que tindrem aquest vespre.
Vaja, que sigui com sigui, l'Espanyol arribarà pressionat al duel contra el Sabadell. Saps que l'afició del Sabadell pot rebre un premi?
No em diguis.
Estigues atent. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
La del Centre d'Esports Sabadell és una de les quatre aficions que competeixen en la categoria d'afició de l'any en els Premis Panenka de la revista que du el mateix nom i que en tot just 7 edicions han agafat molta volada, com els primers premis a Espanya dedicats exclusivament a aquesta cultura futbolística. Aitor Lagunas, editor de la revista Panenka, què tal, com estàs?
Hola, hola, com esteu?
La primera pregunta és obligada, pràcticament, eh? Per què la del Centre d'Esports Sabadell com una de les quatre aficions o com una de les quatre candidates a afició de l'any?
Bueno, et diria que perquè tenim molt d'arlequinat al nostre voltant i a la revista, amb el Toni Padilla, amb l'Àxel Torres, l'Alberto Jogo Bueno, que també ha publicat amb nosaltres el llibre d'Indomable. Però, en general, crec que la història del Sabadell és una història que ens parla d'aquest altre futbol, no? Una mica més humil, allunyat dels focus, però que té molt de mèrit i que representa molt bé, jo crec, el que ha estat el futbol durant pràcticament tota la seva història. No sabem com serà el futbol del futur, intuïm coses, a mi personalment no m'acaben de convèncer, però el futbol des que va arribar i ens va agradar i ens va enamorar, bàsicament ha servit per identificar una comunitat amb uns colors. I crec que la identificació de la ciutat de Sabadell amb el seu club està fora de qualsevol dubte i representa molt bé aquest lligam entre club i ciutat, club i comunitat.
I ho deies tu ara, eh? Ben representada també amb la revista, no? Amb figures com les de l'Àxel, com el Toni, sí, com l'Alberto, que al final costa, no? També segurament trobar en un primer nivell periodístic tants periodistes, valgui la redundància, que no siguin d'aquesta bipolaritat Barça-Madrid dels últims anys. Bé, tu també representes un club històric com és el Real Zaragoza, però costa, no? Sí. Segurament que d'un club tan petit, entre cometes, comparat amb els altres, surti tan representant.
Bueno, sí, la veritat és que Sabadell és un cau de periodistes. Sabadell com a ciutat és un cau de periodistes esportius i pràcticament tots crec que porten la bandera del seu club. Jo crec que això està molt bé. És que, a més, et dona, com tu deies, aquest marge de moviment de no, diguéssim, no formar part de cap de les dues grans trinxeres que dominen la comunicació periodística, la comunicació futbolística a l'estat espanyol, no? Que és Barça-Madrid, Madrid-Barça. En realitat crec que hi ha molta més gent que ve d'aquests mons, diguéssim, alternatius, no? Molts periodistes que venen, entre cometes, de províncies i que no formen part d'aquests, o que no representen aquests dos clubs. Però al final sí que trobem que pràcticament cada dia el 90% de les preguntes que et fan als programes, el 90% dels titulars, el 90% dels debats proposats, no per l'opinió pública, però sí per l'opinió publicada, giren al voltant de Barça i Madrid, no? I clar, crec que és, al final, nosaltres mateixos, els periodistes que estem en aquest tipus de programes, trobem la manera per seguir opinant i debatint i proposant idees que no siguin només de Barça i Madrid, perquè a primera edició tenim 18 clubs, a segona 22 més, cadascú amb les seves aficions, representant les seves ciutats, i tots mereixen, segons el meu criteri, tots mereixen una atenció que moltes vegades no reben.
Sens dubte, aquesta riquesa fa més gran també el nostre futbol, fa més gran també aquests premis. En certa manera, torno a la categoria, no? Perquè el Sabadell té, l'afició del Sabadell té com a competència les del Cádiz, el Newcastle i el València, que és ara mateix qui guanya. Evidentment és un sistema de votació popular i segurament aquí l'afició del València és molt, molt, molt i molt nombrosa. Però per què aquesta tria també de Cádiz, Newcastle i València?
Jo crec que cadascú té la seva peculiaritat, no? El Cádiz és veritat que representa un, podríem dir, un cas semblant al del Sabadell, tot i que en aquest cas de segona a primera, no? El conjunt arlequinat és de segona B a segona, també amb situacions de perill de supervivència del club en algun moment. Després el València és el cas absolutament invers, no? És un club gran, molt gran, que ara està passant per una crisi institucional, esportiva i econòmica horrorosa. I també, d'alguna manera, connecta amb el Newcastle, perquè són clubs on l'afició està prenent la bandera de la supervivència de la institució, no? En contra d'una propietat aliena que no té cap mena de control per part dels aficionats, perquè el futbol està així, no? Ara la propietat del club ja no ha de passar comptes amb els aficionats, pot fer i desfer el que vulgui, com si fos una empresa, com si fos una botiga, pues, l'amo mana i la resta pues obeeix. I hi ha aficions que s'estan revelant, moltes aficions, al món del futbol s'han revelat, algunes han aconseguit el seu objectiu, d'altres pues, necessitaran més temps. València i Newcastle es troben en aquesta situació i com dic, jo crec que Cádiz i Sabadell pues, serien l'altra cara de la moneda, no? La cara de la resistència, la cara de la fe, la cara de la persistència, la cara de la identificació a qualsevol preu i en qualsevol categoria d'una ciutat amb uns colors.
És un premi pel que expliques molt d'una idiosincràsia de l'afició, però no sé, Aitor, si ha estat especialment difícil en aquesta edició fer la tria en l'any que hem vist, malauradament, els estadis buits.
Clar, és que precisament jo crec que aquesta temporada és una temporada especial per molts factors, tu dius, no? Per nosaltres també, per començar, perquè aquests premis no seran presencials, sinó que es faran, diguéssim, de manera virtual, pues aprofitant això que ja ha arribat a les nostres vides per quedar-s'hi, no? Que és el Zoom, les comunicacions telemàtiques, etcètera, etcètera. Però sí, però aquest premi en concret de la millor afició considerem que enguany té encara més valor precisament pel que dius, no? Perquè, per exemple, el Sabadell ha sigut capaç de retornar a la segona categoria del futbol espanyol sense el suport, sense l'escalf de la seva afició, no? En aquells play-offs a Andalusia. Malauradament, encara l'afició no ha pogut veure el Sabadell de nou a segona, no? Com el Cádiz, tres quarts del mateix a primera, el Granada, per exemple, que està vivint probablement la millor temporada de la seva història, debutant en Europa, ostres, i ara tenen un partit contra el Napoli i no podrà cap aficionat del Granada veure aquest partit, no? Pues és una gran pena, però és una altra prova de la passió, de l'amor, de l'estima que tenen els aficionats envers els seus clubs, i és precisament això el que no volem que s'acabi perdent, no? En aquest futbol cada vegada més mercantilitzat, on veiem que molts aficionats joves, a mi em sembla que cada vegada són més aficionats de jugadors i no pas de clubs. Això és una realitat també que comença moltes vegades a passar i que detectes a les xarxes socials, pues, aquesta visió, no, de jo soc de Sabadell i m'és igual a on estigui el club, jo seguiré sent aficionat del Sabadell. Crec que és un element que s'ha de cuidar i s'ha de premiar.
Sens dubte, s'ha de preservar. I a més aquí a Sabadell, doncs, hem tingut l'exemple, com bé dius, Aitor, en els últims anys. Et faig les dues últimes. Per qui no estigui encara familiaritzat amb aquests premis Panenka, si això ho fossin els Òscar, per fer-nos una idea del cinema...
Sí, bueno, és una comparació una mica...
una mica agosarada.
Sí, exacte.
Però ni que sigui per un tema de rellevància dels premis, la categoria d'afició de l'any no seria de les més... Seria d'aquelles de so, imatge, etc, perquè vosaltres sobretot us centreu en aquest, perquè les trieu també en consell, l'Antonín, la peça periodística de l'any, el llibre de l'any i la fotografia de l'any, en aquest cas, no?
Sí, hi ha com tres calaixos, tres categories. Per una banda van els Antonín, que són per jugadors o entrenadors que hagin destacat, diguéssim, pels seus valors socials, culturals o directament esportius, perquè entenem que al cap i a la fi també parla de, com no, de futbol. Llavors tenim Antonín de l'Año, Antonín de Honor i Antonín Especial, o sigui, tres categories per tres jugadors o jugadores i també entrenadors. I després el segon calaix o la segona categoria seria... aquesta que tu dius, no? La pieza periodística de l'any, el llibre de l'any i la fotografia de l'any, que són més categories periodístiques, evidentment, perquè al final també estem parlant d'una revista que gira al voltant del concepte de cultura futbolística, no? I la cultura futbolística moltes vegades ens arriba via llibres, via mitjans de comunicació i via fotografia. I el tercer calaix, o la tercera categoria, seria la de les mencions. Les mencions sí que són... votacions populars, diguéssim, a través del web de panenka.org, i tenim el post de l'any, l'afició de l'any, el gesto de l'any i una quarta categoria que, bueno, que és una mica carinyosa, però no tant, que es diu paquete de l'any, per aquest gest una mica ridícul que ens ha fet riure o que t'ha fet portar-te les mans al cap.
Aquí guanyem a Morata, crec, no?
Sí. Aquí bueno, jo crec que aquesta és una categoria, s'ha de dir, que només per fer la selecció sempre és bastant complicada, perquè a vegades, no, comences a recopilar atacades o errades així monumentals i al cap de l'any es fan moltes i en trobes moltes i moltes d'elles són molt, molt espectaculars i al final pues, costa, no, triar quatre. Però sí, efectivament, de moment aquí va guanyant un cop de d'esperó del Morata que no va acabar de sortir.
I dies, Aitor.
No, que al final és tot això amb carinyo i amb aquest esperit una mica pues, també d'irreverència i de prendre-s'ho tot en la mida del possible amb una certa filosofia, no? Sobretot enguany que estem encara en període de pandèmia, crec que el futbol, ostres, ha de servir precisament per això. No podem tampoc carregar massa les tintes, no podem donar-li més importància de la que té, perquè crec que els últims 12 mesos ens han demostrat que el futbol sí és important, el futbol sí pot ajudar-nos, no, a superar el dia a dia, però al final no és tan transcendental com en moltes altres coses.
Ara sí que volia acabar amb això, Aitor. Volia fer-te una pregunta també a moda de Blanquillo, de seguidor del Real Zaragoza, perquè venim del partit de la nova Creu Alta. Et volia preguntar d'entrada, que no sé què et va semblar el partit, aquest Sabadell-Real Zaragoza, i també, en certa manera, si veus... perquè aquí, per exemple, una de les conclusions que vam extreure és que a final de temporada el Real Zaragoza no estarà en la lluita del Sabadell, probablement, no sé tu què en penses de tot plegat.
Tant de bo el Sabadell no estigui tampoc en la lluita del Sabadell ara. A mi m'agradaria, com a equip català i com a equip al qual li tinc, evidentment, afecte i estima, sobretot bàsicament per totes aquestes veus i d'altres, el Rafa Jiménez Vaca, que és també un company amb el qual vaig coincidir a Don Balón, on també vaig poder treballar amb el José de Besa. Conec tants aficionats del Sabadell que només per aguantar-los cada dilluns, pues, evidentment vull que el Sabadell estigui a segona, no pateixi, i tant de bo el Saragossa pues, tampoc. No? Jo crec que ara amb l'arribada del Gim hem vist un Saragossa molt més sòlid, molt més reconeixible. Semblava difícil, semblava que el Saragossa s'estava enfonsant, s'estava ficant en una espiral molt perillosa per un equip que no està acostumat a jugar per la permanència, no? A segona divisió. Tot i que ens ha demostrat també que les ressaques a segona són molt complicades. Les ressaques d'equips que estan a punt de pujar i que no ho aconsegueixen, que li preguntin al Depor, no? Que va estar fa un any i mig a punt de pujar a primera, no ho va aconseguir i l'any següent va baixar a segona B. Bueno, pues això precisament és el que semblava que podia ser el guió de la temporada 2021 pel Saragossa, i afortunadament amb l'arribada del Gim i també s'ha de dir, amb l'aportació de jugadors que han pujat de la cantera, el Francho, Ivan Azón, Francesc, són jugadors que estan aportant com si fossin realment veterans, pues hem aconseguit o estem aconseguint que el Saragossa comenci a marcar una certa distància amb la part baixa, que semblava, insisteixo, molt i molt difícil. Així que, ja et dic, tant de bo d'aquí, no sé, 3 mesos, el Sabadell i el Saragossa estiguin una mica més tranquils i la temporada que ve, ja en públic, pues jo com a aficionat del Saragossa que viu a Catalunya, pues pugui anar a la nova Creu Alta per celebrar un Sabadell-Saragossa en públic.
Tant de bo. Jo aquí, personalment, també per l'estima que li tinc a tots dos, també t'ho signo. Tornant a la gala, i amb això també t'acomiado, Aitor, per qui no ho tingui present, aquest any, normalment la feu, com has dit abans, a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, la gala d'enguany dels Premis Panenka, el 4 de març a la 1, això sí, en format virtual al canal de YouTube de Panenka. Aitor Lagunas, editor de la revista, gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts aquí a l'Hotel Suís per parlar d'aquesta candidatura del Sabadell com afició de l'any. Que vagi molt bé.
Molt bé. S'ha de votar, recordem-ho. A panenka.org entreu, voteu i feu del Sabadell la millor afició de l'any.
Vinga, aviam si tenim sort i hi ha remuntada perquè el València i el Càdiz estan un escaló per sobre. Gràcies, Aitor.
Una abraçada forta.
Segueix-nos a Twitter @RadioSabadell. Portes giratòries.
Seguim aquí a Ràdio Sabadell i si comencem a enumerar jugadors que han vestit les samarretes de Sabadell i Espanyol, tornant a aquest partit de dissabte, segurament no acabaríem avui. El capità Àngel Martínez, el segon entrenador Juvenal Etxogo, Manu Lanzarote, Carlos Clerc, Adrián Luna, Raúl Tamudo, Miqui Martínez, Ramon Moya, Roger García, Xavi Roca, Ivan Díaz, Manel Martínez, Ivan Gómez, José Mari, Jaume García, Jordi Masnou, Gestoso, Joan Gurubar, Mandiá, Tomi Encono, Tintín Márquez, Eduard Mauri, Manolo Zúñiga, ja veieu, Santi Palanca, Rafa Marañón. Però avui frenem ja i ens quedem amb un heroi d'Ipurua, Juanjo Círcoles.
Tots. Heroi a Ipurua, el migcentre de l'Hospitalet, va viure tota l'anterior etapa del Sabadell a segona divisió i fins i tot va posar el seu físic en joc per evitar un descens que era inevitable. Després de recuperar-se de la greu lesió de genoll i d'una prova al Japó, va jugar un any a Badalona i d'allà a Suècia, on es va estar 2 temporades i mitja al GIF Sundsvall fins que el juliol va decidir tornar a casa i retirar-se amb 32 anys. I ara retrocedim en el temps. Com va arribar en el seu dia a la nova Creu Alta? Juanjo va fer les seves primeres passes futbolístiques a l'Escola Tar, a la Ferran Martorell i al Barcelona, però gran part de la seva etapa formativa la va desenvolupar a l'ara anomenada Ciutat Esportiva d'Anijarque, on va anar cremant etapes com a cadet, juvenil i va arribar a l'Espanyol B. Allà s'hi va estar 4 anys, des dels 18 fins als 21. Va pujar a segona B i la temporada següent va baixar a tercera. Probablement gràcies a aquest descens del segon equip perico, l'estiu del 2010 va arribar, com ha cedit, al centre d'esports. I la resta és història.
3 minuts per arribar a 3 quarts de 3 de la tarda. Juanjo Círcoles, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Ara estàvem repassant la trajectòria. Amb el primer equip de l'Espanyol, diria que algun entrenament amb Pochettino, que alguna convocatòria, però no sé si vas arribar a jugar algun partit.
Sí, fui muchas veces a entrenar y convocado, pero nunca me dio los minutos.
Ens deies, avui ho recordava la Maroteca, fa poc més de dos anys, abans d'un Sabadell Espanyol B, que l'Espanyol t'havia format com a jugador, però sobretot com a persona.
Sí, bueno, llegué a la época de cadete A de último año y bueno, a partir de ahí estuve 7 años en Español y claro, ahí mejoré como persona y como futbolista.
¿Cómo arriba Juanjo Círcoles a l'Espanyol en el seu día?
Bueno, llegué, hice un buen año en la Ferran Martorell y estuvieron muy interesados y la verdad es que el Español da mucha ilusión, ¿no? Ir a jugar allí porque sabes que podías tener más posibilidades de llegar al primer equipo.
D'aquesta etapa a l'Espanyol, gran part la vas passar al filial. No sé quin record tens especialment, no?, d'aquells anys a l'Espanyol B.
Bueno, tengo buenos recuerdos, porque al principio me empezó a subir Rubi, que estaban en segunda vez, tenía un buen equipo, un equipazo, luego bajaron, jugué en tercera, subimos, y como habéis dicho, no, luego bajamos, pero luego volvimos a subir. Y es cuando ya luego me fui a Sabadell.
No sé en certa manera si aquest descens que comentes, Juanjo, va ser decisiu perquè arribessis aquí a Sabadell, que si l'Espanyol hauria seguit o hagués seguit en aquest cas a segona B, hauria estat més complicat veure't arlequinat.
Bueno, fue un poco de todo, porque en el primer equipo, como iba muchas veces convocado y Pochettino no me ponía, al final me dijeron que no contaban conmigo, entonces me tenía que buscar otro club.
Curiós, per cert, veure Pochettino ara ahir a la banqueta del Camp Nou contra, en aquest cas, amb el PSG.
Bueno, mira, nunca le deseo mal a nadie, pero bueno, a Pochettino que le vaya bien.
Aquí ho deixarem. Juanjo, et pregunto per dos noms propis, que també vull que em comentis una mica, perquè avui repassant plantilles, diria que en el teu primer any a l'Espanyol B vas coincidir amb Àngel Martínez.
Sí, sí.
No sé quin record et queda de l'ara capità del Sabadell, perquè els dos heu compartit braçalet aquí a la Nova Creu Alta.
Bueno, yo lo veía todo muy grande, era como un niño y era también como un referente, ¿no? A fijarse cómo jugaba, cómo podía llegar arriba, porque él tenía que llegar arriba y llegó, ¿no? Y entonces era un jugador para fijarse.
I al final, en el teu últim any a l'Espanyol B, una mica el paper intercanviat, no? Tu eres dels més veterans, amb totes les cometes possibles, i arribava a aquest filial un jove Álvaro Vázquez. No sé quin record tens també del de Badalona.
Bueno, era un jugador, se le veía que el eléctrico era muy bueno, tenía en la cabeza siempre el gol y siempre metía goles, ¿no? Eso es lo que recuerdo de él.
Uh-huh. No sé si aquesta decisió, Juanjo, de rescindir amb l'Espanyol, de quedar-te després a Sabadell, és d'aquelles decisions que a un li canvien la vida.
Sí, a ver, nunca me arrepiento y además me alegro que hubiera estado en el Sabadell, ¿no? Por todo lo que es el Sabadell, la familia de Sabadell, los aficionados y sobre todo el club.
Ara has tornat, Juanjo, després de dues temporades i mitja, com dèiem, dos anys i mitja a Suècia. Per què vas decidir posar punt final aquesta temporada al GIF Sundsvall?
Bueno, porque ya el último medio año ya me dolía mucho la rodilla, también estuve solo allí sin la familia y bueno, psicológicamente necesitaba venir a España, decidir si seguía o no, y cuando llegué a España a estar junto con la familia, pues decidí ya dejar el fútbol porque si no la rodilla a lo mejor podría recaer otra vez.
Ens deies també, recordo una entrevista durant el confinament, Juanjo, que deies que la cosa no acabava d'anar massa bé tampoc a Suècia pel que fa als contagis, no?, de coronavirus. No sé com estava la situació realment quan vas marxar.
Allí seguía todo igual, allí no había mascarillas, estaba todo abierto. Lo único que quitaron era no cambiarnos el vestuario, pero al final siempre entrábamos todos juntos a ponernos las botas. Era un poco allí que pasaban un poco de todo, porque no querían cerrar los comercios.
Sí, sí, va ser un dels pocs països que en aquest cas no va fer un confinament domiciliari. Preguntar-te ara també, Juanjo, per què és de la teva vida futbolística, perquè comentaves que evidentment vas posar la teva salut en joc aquí a Sabadell, és un gest que crec que ningú oblida, que ara el genoll ha dit prou ja. Per on ha de tirar la carrera, en aquest cas, al futbol de Juanjo Círcoles?
No, el futbol ja... Nada, ahora mismo estoy... entrenando a un equipo de tercera catalana, a ver si me gusta ser entrenador o no, pero estoy centrado ahora mismo, bueno, en el trabajo, ¿no? Para tener un salario fijo en casa.
Aquesta vida futbolística, Juanjo, no sé com l'estàs portant també. A tercera catalana, com diem, amb totes les restriccions, sabent que la competició no s'atura, com ho porteu a l'equip?
Bueno, empezamos, luego nos confinaron, ¿no? Hay gente que no es de Hospitalet, porque ahora en Hospitalet han puesto barcelonés y entrenamos solo con la mitad de jugadores, somos 9. Claro, todos los demás son del Prat o de Viladecans y no pueden venir. Entonces, bueno, está sufriendo un poco el club y los jugadores.
Situació complicada, sens dubte.
Sí.
L'última, Juanjo, demà què? Demà, perdona'm, dissabte. Estava ja amb el xip de prepartit. Dissabte què, veuràs el partit, aquest Espanyol Sabadell? Fa il·lusió?
Sí, yo si puedo lo veré y iré con el Sabadell seguro.
Sí, aquí ya mostrant clares las preferencias, ¿eh? T'ha marcat més en aquest cas.
Sí, lo tengo muy claro, el Sabadell siempre antes que el Español.
Mira, aquí ens deixes el titular pel final. Juanjo Ciércoles, que ens n'alegrem que tornis que estiguis bé a casa en aquest cas, després de la teva tornada de Suècia, i res, a gaudir d'aquest partit, un dels herois d'Ipurua. Que vagi molt bé, Juanjo.
Muchas gracias, hasta luego.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Seguim parlant de futbol aquí a l'Hotel Suís. Ho fem ara de la Lliga Nacional Juvenil i del Mercantil, que torna a la competició aquest dissabte després de no poder jugar l'última jornada per una confusió. En els dies previs al partit contra l'Adam B es va detectar un positiu a la plantilla blaugrana. Això va obligar a aturar els entrenaments i a ajornar el duel contra els cervesers. Posteriorment es va determinar que es tractava d'un fals positiu, però amb totes les mesures que ja s'havien pres, ja no hi va haver marxa enrere i el Mercantil es va quedar sense ajuda. Saludem l'entrenador del juvenil A dels graciencs, Dani López. Dani, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs molt bé.
Et pregunto primer, Dani, per aquesta estranya situació del fals positiu. Aquesta setmana ja ho heu entrenat, no?, amb total normalitat?
Sí, efectivament. Va ser un tema, bueno, una errada del CAP, que ens va deixar sense entrenar uns dies, però finalment, mira, ja vam poder tornar a entrenar i aquesta setmana ja ho hem fet amb total normalitat.
Per tant, aquests dies heu pogut ja preparar sense contratemps el partit que teníeu dissabte al camp del Llagostera, un compromís que també requerirà arribar bé físicament, no?, perquè es preveu complicat.
Sí, és un partit molt complicat, com tu dius, és un rival molt difícil, amb molta qualitat, jo crec que és un dels millors equips del grup, i està fent bona temporada, però bueno, al final és una final, és la primera final de les 9 que ens queden i hem d'anar a tope per intentar sumar.
Al final, Dani, heu estat un parell de setmanes sense competir per aquesta circumstància del fals positiu. Us ha anat bé per a uns dies o ha estat més aviat al contrari?
Bé, doncs jo crec que ens ha anat bé, perquè al final bueno, vam començar amb l'equip, quan comences agafes l'equip amb la competició pel mig és molt complicat introduir conceptes, treballar segons quins aspectes. Jo crec que, bueno, que aquests dies que hem tingut extra, doncs mira, ens han permès doncs poder treballar amb més intensitat i jo crec que, bueno, jo crec que ens ha anat bé. Però bueno, després el resultat dirà si ha anat bé o no, això és com tot, però jo crec que sí.
A més, sabem que en les darreres jornades havíeu tingut baixes importants. No sé si aquests dies també han servit, en aquest cas, per recuperar efectius.
Hem recuperat jugadors, en aquest sentit sí, però també, mira, és que estem tenint una setmana també de mala sort perquè hi ha un perill de nanos amb grips i angines, però bueno, esperem que puguin arribar al cap de setmana en bones condicions.
De cara a aquest partit de dissabte, visiteu un Llagostera que va guanyar Raona Marinals a la primera volta, que està fent una bona temporada, és quart classificat, però també és veritat que ha anat de menys a, o de més a menys en aquest cas, no, Dani? De fet, només han guanyat una ocasió en les últimes 8 jornades.
Sí, a veure, jo penso que van començar molt forts, realment van començar que, bueno, que es pensava que serien un dels candidats a poder pujar de categoria, i sí que és veritat que, com tu dius, després del Nadal han, bueno, han tingut una baixada en resultats, això és evident, i penso que al final, bueno, no sé exactament la situació, però quan ja et despenges una miqueta de la part de dalt, doncs com que estan una mica en terra de ningú, no? És a dir, tenen superconsolidat, que estaran entre els 5 primers i passaran a la fase d'ascens, però com que l'ascens els queda molt lluny. Jo crec que al final, no ho sé, parlo, és una hipòtesi que jo faig, de que potser s'han relaxat una mica. Jo, a veure, els partits que he pogut veure d'ells últimament, al final, mira, han perdut partits que han merescut guanyar, també t'ho he de dir. Però penso que segurament va per aquí el tema, que al final ha baixat una mica el llistó aquest, no?
El Mercantil compta en aquest partit contra el Dambé, li queden 5 jornades en aquesta primera fase, ara mateix l'equip és 8è, i veient l'actual escenari, donem per descartat que us pugueu colar entre els 5 primers i pugueu lluitar per l'ascens?
A veure, en futbol descartar tampoc penso que mai s'ha de fer, no? O sigui, mentre hi ha possibilitats matemàtiques has de lluitar per intentar guanyar-ho tot. Però, com et vaig dir el primer dia, hem de ser realistes. L'objectiu prioritari i primordial és la permanència. La situació de l'equip no és gens fàcil. És una situació complicada i l'objectiu és sumar cada partit. És a dir, hem d'anar partit a partit, sembla un tòpic, però és així. És a dir, partit a partit, cada partit és una final i hem de sumar el màxim possible. Si hem d'anar a la fase de permanència, que ara mateix sembla que serà el més lògic, hem d'anar amb el major nombre de punts possible. Que ho guanyem tot? Pues ojalà, però realment hem de ser realistes i l'objectiu ara mateix és sumar.
Acabo, Dani, amb l'ajornament d'aquest partit contra la Dambé, evidentment tindreu un final de primera fase més carregat. Et pregunto primer per si ja teniu nova data per aquest duel contra els cervesers i fins a quin punt creus que us pot afectar físicament el fet d'haver jugat entre setmana en un moment tan crucial per vosaltres?
Doncs, a veure, pel que fa a la data encara no la tenim confirmada, però sí que és cert que quan arribi el moment haurem de jugar dos partits en una mateixa setmana. Però, d'altra banda, penso que la plantilla és àmplia, tenim jugadors per poder rotar i, bueno, al final haurem de jugar nosaltres dos partits i ells també hauran de jugar dos partits. Per tant, penso que estem en igualtat de condicions en aquest sentit.
Doncs a veure si el Mercantil pot retrobar-se amb la victòria aquest dissabte a partir de 12:45 del migdia al camp del Llagostera, que de retruc també significaria també el primer triomf de Dani López com a tècnic del juvenil a Blaugrana. Gràcies, Dani, que tingueu molta sort.
Moltes gràcies.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Això pel que fa a futbol. Amb voleibol, cop damunt la taula dels grans del femení del Club Natació Sabadell a la pista del Sant Cugat. Les nedadores, tot i les dificultats, van sortir guanyadores d'aquest duel d'altura i ara ja depenen d'elles mateixes al grup B de Primera Nacional per acabar primeres i, evidentment, també per fer les fases d'ascens. Ens amplia aquesta informació el nostre estudiant en pràctiques, Pau Pasqual.
Un match molt igualat a la pista santcugatenca es va haver de resoldre el tie-break per 11-15, fent que les Dugogo Duzzo sumessin 2 punts i no 3. L'inici del club va ser fulgurant, guanyant els dos primers sets i amb la mel dels 3 punts als llavis. Però el Sant Cugat va reaccionar a temps guanyant els dos següents sets. El tècnic argentí ho atribueix a una pèrdua d'identitat de l'equip.
En los dos primeros sets jugamos muy bien y luego erramos mucho, tanto tercero y cuarto, en el primer contacto. O sea, cuando sacaban ellas recibíamos mal y cuando atacaban defendíamos mal. Entonces el primer contacto nuestro fue muy malo, tercer y sobre todo cuarto set. Por eso la diferencia. Si nosotros, digamos, no nos destacamos por tener mucho ataque, nos destacamos porque somos un equipo correoso que defiende, hace todo bien, no se equivoca. Claro. Y empecé a botar balones en nuestro campo tontos, chau, no le podemos ganar, no solo a este, no le podemos ganar a nadie.
Amb la dinàmica en contra, les jugadores van saber donar la volta a la situació i imposar-se en l'últim set, fet que va sorprendre fins i tot el propi Gotuzzo.
Muy buena actitud del quinto set, no lo esperaba porque veníamos de un set muy malo el cuarto, pero las chicas la verdad que lo dieron todo en el quinto y estoy muy contento y muy orgulloso.
És un pas molt important del club per assolir les bases d'ascens. Augmenta el marge fins als 5 punts respecte al tercer, el Sant Cugat. que ha disputat això sí una jornada menys. I el segon, a 4 del conjunt nedador, és el Bordils, pròxim rival a les naus. Una victòria per Gotuzzo seria pràcticament sinònim d'obtenir el bitllet per a les bases.
Nosotros tenemos que mirar el tercero, y el tercero en este momento son Bordils y Sant Cugat, ¿sí? Ya jugamos con Sant Cugat, solo nos queda Bordils. Si le ganamos a Bordils, yo creo que la diferencia que le sacamos es grande y quedan pocos partidos. Si perdemos, nos metemos todos de vuelta en la pelea.
Aquest partit es entre el primer i el segon del grup B de la Primera Nacional Femenina, Club Natació Sabadell Bordils, arrencarà aquest dissabte a 6:45 de la tarda.
Doncs això pel que fa al femení del Club Natació Sabadell, amb aquest partidàs que té contra el Bordils a les naus, després de consolidar en aquest cas la primera posició del grup de Primera Nacional i dependre ja d'elles mateixes. El masculí, en canvi, va derrotar de forma contundent el Cué, el Monjos, per 3-0, i ara s'enfronta a un altre compromís còmode, com és l'Aula, el penúltim. Si guanyen, s'emporten evidentment els 3 punts, i el Barça, atenció, no aconsegueix guanyar el Balàfia, la classificació per les fases d'ascens seria ja matemàtica. El partit serà just abans del duel entre el Natació Sabadell i el Bordils a 4:45.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I acabem el programa d'avui amb triatló, perquè la sabadellenca Clàudia Pérez Pai ha canviat els colors del Club Natació Sabadell pels del Club Prat Triatló 1994. La seva idea era seguir entrenant a Calllong, de fet ho farà a Calllong, seguirà entrenant a casa, però a nivell competitiu necessitava un canvi d'aires, així ho ha explicat ella mateixa.
El Sabadell ha sigut i serà sempre el meu club, perquè des de que tinc ús de raó faig natació aquí, ara fa 4 anys que faig triatló, però sí que és veritat que a nivell femení és molt difícil, no?, formar un equip potent, i crec que pel meu creixement personal necessitava fer aquest salt i poder competir també en competicions per equips, que no la temporada només depengués una mica dels resultats individuals, que llavors ve una pandèmia, hi ha poquets, no acaben de sortir, la motivació disminueix, i era, ho necessitava, vaig sentir que ho necessitava.
I ara podrà participar a competicions com són la Lliga Nacional de Triatló o la de Duatló, on el Prat ha quedat entre els 5 primers en la darrera edició. De moment, és una de les poques cites confirmades que té en el món del triatló estatal. Al gener, de fet, Pérez Pai ja explicava a Ràdio Sabadell que amb la pandèmia el calendari del 2021 era tota una incògnita. De moment, encara sense tocar l'aigua per aquestes baixes temperatures de l'hivern, la temporada ja ha començat amb alguns ajornaments i amb canvis de format.
Es comença amb Duatló i és el que s'ha vist més afectat de moment. A nivell autonòmic, a Catalunya, moltíssimes competicions ja s'han aplaçat per l'octubre, és a dir, més de mig any. I a nivell nacional sí que s'estan començant a ja assentar coses, no? De dir, vale, el campionat d'Espanya es farà i de més, però de moment, per exemple, és a contrarrellotge. Llavors no anem tots a una, és com si fos una disciplina diferent, no? I després està a nivell internacional, que al final és una pandèmia mundial i a tots els països afecta diferent, llavors no sabem si la data es podrà fer, si el país ho permetrà, si no, és difícil, però bueno, alguna coseta hi ha.
Recordem que al Nadal la triatleta sabadellenca va participar a la concentració de la selecció espanyola a Lanzarote per tastar aquest relleu mix olímpic que s'estrena a Tòquio. L'altre gran objectiu del 2021, encara com a sub-23, serà l'europeu de la categoria al qual aspira a classificar-se en diferents competicions internacionals. Un minut clavat per les 3 de la tarda, marxem. Fins aquí l'Hotel Suís d'avui, que hem fet possible amb el Sergi Cubero i el Toni Pacheco al control de so, amb el Sergi Parc a la redacció, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Demà a les 2 puntuals s'hi tornarà a posar l'Adriana Arroyo en aquest seient per fer aquest penúltim Hotel Suís de la setmana. El d'avui el podreu escoltar en uns minutets a les xarxes socials. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.